Molt bon dia a totes i a tots. Donem inici a la darrera hora del Món Obert d'estiu de l'any 2008. L'únic programa de ràdio que t'ofereix l'oportunitat de viatjar a través del turisme responsable. L'únic programa de ràdio que et permet conèixer món de la mà dels pobles de la Terra. Comença el darrer viatge radiofònic del 96.3 FM de Ràdio Hospitalet per tal d'apropar-vos a un mal anomenat tercer món i trencar amb les imatges de desgràcies i lamentacions que ens injecten com a anestèsies grans mitjans de comunicació. Nosaltres compartirem una realitat dura, però carregada d'empenta, somriures, somnis i esperances. Donem corda als motors de l'únic avió radiofònic d'ús comunitari per tal de practicar el turisme responsable. Donem corda al Món Obert d'estiu, amb la locució de qui us parla, Damià Caro, l'equip de Com Soc, Comunicació Social, J.R. Bermúdez, el control tècnic, i la complicitat de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Aquest estiu hem tingut un grapat d'experiències i ben diverses. Hem visitat Bolívia, Romania, Mauritània, Paraguai, Alemanya, Algèria, Nicaragua, Perú i Tunísia. I acabarem l'edició d'enguany a un país transcontinental que fa frontera amb el continent europeu i l'asiàtic. El Món Obert d'estiu deixa el 96.3 FM per ara, però ens continuarem trobant, si ho vols, a la web ràdio del Turisme Just. Anoteu, ja ho sabeu, coneixmunt.org, on gaudireu a més dels programes dels àlbums de fotografies de cada destí que visitem. El que deia, avui anirem fins a un país que està a mig camí entre Europa i Àsia i que el banyen tres mars, el Mediterrani, l'Egeu i el Mar Negre. Avui ens situarem a un territori que va ser i és un encreuament entre les cultures i civilitzacions orientals i occidentals. De la mà de So de Pau, farem un viatge fins a Turquia. Per això, dialogarem amb Anna Larrull, tècnica de projectes de la Mediterrània de l'entitat protagonista d'avui, So de Pau. I també conversarem amb la Sílvia Celaya i l'Albert Folk, que a través del seu record reviuran ells i ens faran viure a nosaltres per primera vegada l'experiència de conèixer de prop un poble, el de Turquia. Doncs donem un molt bon dia a la Sílvia.
Bon dia.
I també molt bon dia a l'Albert.
Hola, bon dia.
La música que estem escoltant, doncs, l'han portat la Sílvia i l'Albert i d'aquest seu viatge a Turquia i la converteixen avui amb tots nosaltres. Han portat, per cert, un grapat de CDs que els gaudirem avui durant aquesta hora. Si us sembla, presentem una mica aquesta música, de què anirà, no?
Sí, vam comprar música pròpiament turca, però també vam comprar música kurda en el Centre Cultural Mesopotàmico, que està al centre d'Istanbul. I bueno, és una música que aquí a l'estat espanyol és impossible de trobar.
Doncs, al tanto, esteu en una exclusiva aquí a Ràdio L'Hospitalet a 96.3 FM, o si ens esteu escoltant a través de la pàgina web de coneixmunt.org. Una exclusiva musical i radiofònica, una proposta comunicativa que us permet viatjar a través del turisme responsable i conèixer món. Aquest serà el programa de ràdio d'avui, l'últim programa de ràdio que anem a Turquia, amb So de Pau, amb la Sílvia i l'Albert. Però abans, per conèixer una mica més Turquia, com sempre, passem a la radiografia de Turquia i donem també un molt bon dia a l'Anna Parellada. Molt bon dia, Anna.
Bon dia, Damià.
Doncs avui és el nostre últim viatge i també la nostra última radiografia. T'hem d'agrair la teva col·laboració en aquest programa de ràdio, de la col·laboració de l'Anna Parellada amb la secció de radiografia.
Estem moltes gràcies a vosaltres.
Molt agraïts per nostra i que la idea és que se vagi sumant cada vegada més gent i t'agraïm molt la teva contribució per difondre el turisme responsable a través de la ràdio i a través de la pàgina web coneixmont.org.
Moltes gràcies a vosaltres. Sí, quina paneta ja, que sigui l'última, però bueno, valgo la pena.
Doncs si et sembla, donem inici a la darrera radiografia d'aquesta temporada, de l'any 2008, a la radiografia de la República de Turquia. Estat.
República de Turquia.
President actual.
Com a president, Abdullah Gül. I com a primer ministre, Recep Tayyip Erdogan.
Capital.
La capital és Ankara, amb 5 milions d'habitants. Istanbul és la metròpola més poblada, amb 12 milions de ciutadans.
Llengua oficial.
El turc és l'únic idioma oficial a Turquia, tot i que també hi ha parlants kurds i àrabs.
Situació geogràfica.
La República de Turquia és un estat del sud-est d'Europa i del nord-oest d'Àsia. Limita al nord-est amb Geòrgia, a l'est amb Armènia i la República Autònoma de Naxivan, al sud-est amb Iran, al nord amb el Mar Negre, a l'oest amb Grècia, el Mar Egeu i Bulgària, i al sud amb Iraq, Síria i el Mar Mediterrani.
Superfície.
780.000 quilòmetres quadrats, una mica més gran que l'estat espanyol.
Clima.
A Turquia ens trobem amb un gran contrast de climes. Temperatures suaus al nord, un clima continental a l'interior del país i un clima mediterrani des de la regió de l'Egeu fins a la costa del Meridional.
Població total.
Uns 70 milions d'habitants.
Religió.
L'estat turc no té religió oficial. El 99% de la població turca és musulmana, dels quals més del 75% pertanyen a la tendència sunnita a l'islam.
Economia.
La moneda és la nova lira turca i l'economia de Turquia és bastant diversificada. Es basa en l'indústria tèxtil, la siderúrgia, l'agricultura, la maquinària elèctrica i els equips electrònics. La seva escassetat de recursos energètics aporta moltes tensions a la seva economia.
Doncs avui marxem fins a Turquia, aquest país que fa frontera entre Europa i Àsia, que és mitja europeu, mitja asiàtic, però tenim ben a la vora aquí d'Europa, i d'aquí poc, per dir-ho així, pot ser membre de la Unió Europea. Saludem a la tècnica de projectes de la Mediterrània, de l'entitat Soda Pau. Molt bon dia, Mercè. Ai, Mercè. Mercè, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Molt bon dia, Anna. Molt bon dia,
hola,
Anna.
Bon dia.
Estava confonent ara la Anna amb la Mercè Càmera.
Ah, sí, que havia vingut l'any passat.
Sí, que va venir, exacte, l'any passat per explicar-nos una mica el viatge al Marroc. Vam parlar en aquell cas amb la Mercè Càmera. i que tots els oients doncs, poden escoltar a través de coneixmunt.org, que aquí tenim els programes de ràdio penjats i també tenim l'àlbum de fotografies amb unes fotografies ben maques que ens va, compartir amb nosaltres la Mercè Càmera, que en aquest cas es va apuntar a una proposta de turisme responsable que oferia So de Pau, sí?
Exacte.
Per conèixer el nord d'Àfrica. Avui marxem a Turquia, Anna.
Avui
Anna
un altre costat.
Sí, sí, un altre costat, una altra banda. I, com sempre, parlem amb tu perquè ens la presentis una mica a So de Pau, no? Per què néixer, quan va néixer So de Pau i quines van ser les motivacions una mica d'aquest naixement?
Vale. Doncs, aviam, So de Pau neix l'any 92, més o menys, i, aviam, neix formada, hi havia diferents entitats que ja treballàvem sobretot en l'àmbit de la Mediterrània, fent solidaritat, i bé, doncs, com que hi havia moltes activitats que fèiem conjuntes, vam pensar que era una mica, bueno, no valia massa la pena estar cada una en el seu local i tal, i vam pensar que valia la pena de treballar junts i fer una ONG, bueno, una ONG que en aquell moment estava la cosa en marxa amb el tema d'ONG, sobretot per poder treballar el tema de la cooperació. Aleshores, doncs, bueno, a partir d'aquí, bé, l'àmbit d'actuació és la Mediterrània, que és una mica pues, el tema que ens interessa gairebé tota la gent que ens movem allà, tot i que vam començar amb altres àrees, però ara ens hem centrat molt més amb la Mediterrània. Aleshores, doncs, bueno, treballem tant el tema de cooperació amb diferents països, com són pues, el Marroc, amb Argèlia, sobretot amb el tema de drets humans, amb Palestina també, i amb altres països de la zona que hem treballat. I després també per nosaltres és molt interessant fer sensibilització sobre tot aquests, bueno, els països i les situacions socials que s'estan visquent aquí.
Per dir-ho així, a la pràctica us centreu en tres àmbits d'actuació. Potser el primer podríem dir consum solidari, el segon cooperació i el tercer sensibilització, per sintetitzar una mica.
Doncs sí, podríem dir que sí. El que passa és que, bueno, per nosaltres és... aviam, l'important és d'aquests països, tant de la cooperació com de qualsevol de les activitats que fem, és que, bueno, doncs és donar a conèixer a la gent la situació social que es viuen aquí, no? Tota la tasca que s'està desenvolupant, com la gent, doncs, bueno, doncs en els diferents països en els que treballem, doncs tenen maneres, o sigui, és molt diferent el que ens trobem una vegada viatgem cap allà del que nosaltres pensem que com viuen, com fan, com actuen quan estem aquí, no? Aleshores, doncs pensem que és molt important donar a conèixer totes aquestes realitats diferents i, bueno, doncs una mica per tal de conèixer i de comunicar-nos, doncs pensem que bueno, doncs va sortir el tema dels viatges.
Si et sembla, parlem una mica abans de parlar dels viatges. De quin tipus de cooperació, per exemple, realitzeu a aquests països que hem nombrat de la Mediterrània? En què consisteix aquesta cooperació?
Bé, és una mica diferent en cada país, perquè també depèn una mica de la situació política que s'està visquent.
Sí.
Per exemple, en Marroc, que és un dels que hem treballat més, doncs ha anat canviant, no? Treballem en diferents àmbits. Vam començar amb el tema d'infraestructures, doncs una mica pel tema del turisme, o sigui, intentar crear un lligam entre turisme local i desenvolupament. I aleshores, doncs, bueno, vam començar amb infraestructures, doncs, a tipus d'albergs d'acollida de turisme rural, amb el suport amb una agència de turisme rural, que era un projecte d'autoocupació en si mateix.
Sí.
Després, doncs, hem anat tirant més cap a altres àmbits, com és el tema de la, bueno, de la formació i capacitació de dones per fer cooperatives. I sobretot per nosaltres l'important en tots els projectes que es fa és el tema de la dinamització associativa, no? Pensem que té que haver-hi una associació allà al poble, normalment treballem al món rural, doncs allà a les zones on ens movem, pensem que és molt important que hi hagi una associació que, bueno, pues que sigui una mica els que decideixen què és el que cal fer, els que es mobilitzen, els que busquen altres recursos a part dels que nosaltres puguem portar des d'aquí i els que després doncs, donen continuïtat i seguiment al projecte. I hi ha en molts casos, com per exemple en el tema del turisme, que ha aportat una, bueno, doncs, diguem-ne, ha ajudat a l'economia familiar i tal, doncs també doncs, que l'associació doncs, tingui alguna cosa d'accés a aquests diners i pugui després bueno, doncs, portar-lo a altres coses, com per exemple a altres infraestructures comunals als pobles on anem, no?
Sapigueu que tot això que estem comentant amb l'Anna Larru i tècnica de projectes de la Mediterrània de So de Pau, doncs també ho podeu trobar a la pàgina web de So de Pau, que és www.sodepau.org, o fins i tot també apropar-vos un dia, si teniu ganes, al passeig del crèdit número 7 principal de la ciutat veïna de l'Hospitalet de Barcelona. Sí que és la seu de So de Pau. Parlem, si et sembla, Anna, dels viatges Des de quan feu aquest tipus de propostes solidàries, per dir-ho així, per conèixer altres territoris, i quins són les propostes que feu? Quin tipus de propostes feu?
Vale, doncs, bueno, una mica el tema dels viatges va començar fins i tot abans de l'existència de Sodepau. Uh-huh. I ve donat una mica perquè coneixem amb una agència de turisme, bueno, que està, bueno, és un projecte amb tres expresoners polítics que han sortit de la presó a Marroc, doncs, bueno, pues hi ha una ONG que els hi dona uns diners i llavors, doncs, decideixen, pues, fer això, crear una agència de turisme, diguem-ne, diferent o d'intercanvi, que, bueno, que naixia amb un doble objectiu. Per un costat, el de crear ocupació per les persones que estaven gestionant això, i d'altre, doncs, generar, pues, posem a més llarg termini, un lligam entre turisme rural, desenvolupament i associacionisme local, no?
Aquesta agència de viatges, si no recordo malament, es diu Tits i Randi?
Tits i Rando, sí.
Sí.
Aleshores, bueno, una mica la idea era, pues, implicar directament a la població rural de Marroc amb aquestes iniciatives. Uh-huh. Aleshores, doncs, bueno, a poc a poc, és de la mà d'ells que, bueno, pues, que una vegada s'ha creat Sodepau i hi ha la possibilitat de fer projectes de cooperació, doncs arribem al món rural i comencem a treballar, pues, en les diferents zones on s'han realitzat i s'estan fent ara mateix projectes. Això és en el cas de Marroc. En el cas de Palestina, pues, és una mica diferent. Ja comencem primer a treballar el tema de cooperació, sobretot en l'àmbit sanitari, i aleshores, doncs, bueno, pensem que, bueno, que és, cal visitar-ho, cal veure-ho, cal viure-ho, cal conèixer-ho. I per tant, doncs, bueno, pues, amb l'agenda, hi ha una mena d'agència també similar a aquesta de Marroc, amb la que, pues, hem començat aquest any a organitzar viatges. I són una mica més, li diem, viatge d'estudi. Clar, aquí, per exemple, a Marroc, així com, pues, bueno, pues, és molt fàcil anar a les cases de la gent i, bueno, pues, és molt més fàcil, no?, l'apropar-se, pues, a Palestina no. A Palestina, doncs, estem instal·lats amb hotels i aleshores el que es fa és, bueno, pues, visitar ONGs, associacions, partits polítics, camps de refugiats, i intentar donar una visió al màxim àmplia de la situació que es viu allà, no?
Mm-hmm. Clar, el viatge a Palestina és un viatge peculiar, difícilment repetible a qualsevol indret del món,
no,
per dir-ho així. I si et sembla, comentem el viatge de Turquia, el viatge que fem, que farem avui radiofònicament, si et sembla, el deixem per comentar-lo amb la Sílvia i l'Albert. Sí, perquè els oients també es queien amb nosaltres i es queien amb una mica de ganes de descobrir aquesta proposta de Sodepau a aquest país. Sí, les persones que es vulguin, que estiguin interessades en apuntar-se a les propostes que feu de turisme responsable, quan estan una mica vives o quan són també les èpoques de l'any als quals realitzeu aquest tipus de viatge?
Doncs normalment es realitza, bueno, l'estiu i per Setmana Santa i Cap d'Any. Mm-hmm. Són les dates que sol haver-hi gent interessada, perquè normalment amb un grup mínim de 6-7 persones nosaltres es pot organitzar en qualsevol moment. El que sí que és veritat és que, bueno, doncs quan realment es fan és quan hi ha la gent que té l'època de vacances.
Clar. Va. Molt bé, doncs animem a tots els oients a entrar a la pàgina web www.sapau.org i apuntar-se a les propostes que fa aquesta entitat protagonista d'aquest darrer món obert d'estiu. Molt bon dia, molt bon dia, i moltes gràcies per atendre la nostra trucada telefònica. Anna Larruy, tècnica dels projectes de la Mediterrània de Sodepau.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Una abraçada i fins aviat.
Vinga, merci.
Gelir de geçer babam, ağlama bu dertler, elbet biter babam, ocaksız köylerimde, dumanları tüter elbet, ben yandım sen yanma, Allah aşkına. Burada bu şarkını söylerken, benim Türkiye'de yaşadığım çok zor günlerde bir merhabasını istediğim
Doncs avui, ja ho sabeu, viatgem fins a Turquia de la mà de Soda Pau i hem conegut, gràcies a l'Anna Larrull, una mica aquesta entitat protagonista del dia d'avui, però també són protagonistes la Sílvia Celaya. Molt bon dia de nou, Sílvia.
Bon dia.
I l'Albert Folk, molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
Vosaltres esteu aquí per compartir un viatge que vau fer a la Setmana Santa d'aquest any, de l'any 2008. Sí? Vau conèixer Turquia, suposo, per primera vegada?
Sí.
Sí,
sí, sí, en tots els casos era la primera vegada.
Primera vegada. Per què apuntar-se a una proposta, en aquest cas de Soda Pau, i de turisme responsable? Quines motivacions teníeu?
Jo ja havia viatjat diverses vegades a Pau. Mm-hmm. Havia anat 4 vegades al Marroc amb ells. Mm-hmm. I bueno, era una bona ocasió per conèixer un altre país. Mm-hmm. I com que era un viatge que tot just s'estava encetant la seva organització, aquest de Turquia, doncs es va semblar una bona ocasió. Mm-hmm.
Doncs perfecte, si us sembla. Comencem a viatjar. No, com, no sé si sou d'aquelles persones que prepareu la maleta a l'última hora o teniu la llista ja tota configurada i 3 dies abans ho teniu tot fet o us vols deixar alguna cosa.
Jo particularment la faig 10 minuts abans de sortir.
10 minuts abans.
I en canvi Albert...
Una setmana abans, si pot ser.
Bueno, aquí trobo l'equilibri perfecte, no? L'equilibri perfecte, tu. Els extrems es toquen, no? I en aquest cas es van tocar i tant. De la mà. Doncs marxem amb aquests pols fins i tot oposats a Turquia i expliqueu-nos una mica, no sé, l'avió va trigar quantes hores?
Aviam, vam fer escala a Múnich.
Múnich.
D'aquí a Múnich són 1 hora i mitja, no?
Poquets.
Més o menys.
Sí.
I de Múnich a Estambul és més llarg, són...
2 hores més,
sembla. Una mica més de 2 hores, sí. Mm-hmm.
Posa-li 5 hores en total, no?
Sí, bueno, amb escala inclosa i tot plegat, sí. 6 hores ben bones, sí.
6 hores. Mm. Doncs després de 6 hores, aquí ho farem molt més ràpid, doncs aterrem a on? A Estambul?
Sí.
Aterrem a Estambul, sí.
Aterrem a Estambul.
Sí. Sí.
I sortim de l'avió, baixem les escales... ens rep un, suposo, no sé, un automòbil o entrem directament
no,
al terminal?
No, no, no.
No?
Ens rep Juan Sorín.
Juan Sorín.
Sí.
Juan Sorín, no el coneixem. No tenim el plaer de conèixer-lo. Qui és Juan Sorín? Qui és?
Aviam, Juan Sorín coneix alguns membres de Soda Pau de fa molts i molts anys. Uh-huh. És una persona que coneix Turquia moltíssim. Ha viscut allà molts anys, porta 30 anys viatjant-hi. Cada any viatja un mínim, per qüestions de feina també, de 5 o 6 vegades. Mm-hmm. Parla, escriu, llegeix i entén el turc.
Caram.
Ha estat... coneix molt bé el Kurdistan. Uh-huh. De vegades ha arribat a llocs on l'exèrcit turc impedeix d'arribar-hi. En fi...
Todo terreno, no?
Todo terreno.
Bueno, doncs fet aquí l'homenatge al Juan Sorín.
Sí.
Sí, el nostre, en tot cas, el nostre o el vostre també guia a Turquia, no? Ens rep el Juan Sorín, sí. I on ens porta, no? Perquè...
Bueno, doncs immediatament comencem un periple pel transport públic d'Istanbul, sí. Que ja és una primera molt bona presa de contacte amb la ciutat.
Sí, sí.
Fins a arribar a un hotel molt cèntric, al barri de Beolu, que és un barri molt agradable. És un barri que pot recordar la part antiga d'una ciutat grega o italiana, o fins i tot espanyola, també. No sé, el barri gòtic, per exemple.
Sí, o el Borne, una cosa sí. D'aquestes.
I i arribem a un hotel que és el seu hotel de confiança, molt agradable. Mm-hmm. Molt net, polit, amb un personal molt amable, amb uns esmorzars molt complets.
El turc no portava pres de casa, no, suposo, Sílvia?
No,
no
tenia, però ni idea. No,
I
no.
Per comunicar-se ja com ho fèieu? A través del Juan?
Sí,
o...
sí. Sí. Sobretot a través del Joan, que és un, bueno, que coneix, bueno, se sap molt bé tot els trams que té que fer per bueno, demanar les coses i sobretot per qüestions després, més endavant, de comprar alguna coseta per tornar, doncs pues, clar, bueno, avantatges a Dojo. A Dojo.
Ah, sempre va bé, no? Anar de la mà d'una persona que es coneix al terreny,
terreny,
com en aquest cas el Juan Sorín. Doncs arribem al nostre primer allotjament i no sé si us veu fer algun tipus de bany turc. Només arribar? No.
No, el primer en arribar a l'hotel va ser una cosa que després es repetiria infinitat de vegades en el viatge, que va ser prendre té.
Prendre té.
Que allí es diu chai.
El chai, chai. Diuen allà.
Chai.
Sí.
Prendre chai. I pots prendre mínim, perquè és la veritat, de 6, 7, 8 chais al dia i no et posen com una moto.
No?
O sigui, no.
És molt curiós, perquè este negre, que el té negre aquí és, bueno, és fortet, però allà deu ser la forma de fer-ho, el tipus de té, que és cultivat sobretot al Mar Negre, que en pots prendre molts al dia, el fan boníssim i no t'accelera.
Bueno, ho haurem de provar. Estimats oients, haurem de provar. Haurem de viatjar fins a Turquia, experimentar la forma de fer-ho, no? Per després tornar aquí i aprendre-ho. No? I compartir-ho amb tots vosaltres. Ja sabeu que després d'escoltar aquest programa a través del 96.3 FM, doncs també podreu gaudir de les fotografies que comparteixen la Sílvia i la Berta amb nosaltres d'aquest país de Turquia, i per veure una mica doncs el seu viatge també, no? Avui el compartiran de forma radiofònica, però a través de la pàgina web també ho farem visual. Arribem a l'allotjament, saludem el Juan, li donem una bona abraçada, prenem aquests tests. I què fem? Què fem després?
Bueno, i ja, aprofitant el té, ens fa una àmplia xerrada sobre la situació sociopolítica de Turquia.
Déu-n'hi-do. sort que el té no era molt, molt potent, no? No, ja anava bé, no? I què tal, la xerrada?
Bé, una situació complicada, clar. Turquia és una situació geoestratègica clau, envoltada de països en conflicte. Un país que, parlar de Turquia és parlar del Kurdistan,
sí.
Una nació sense estat la més gran del món. Uh-huh. En Turquia em sembla que té 15 milions de turcs, de kurds, ara no recordo, 15 o 20 milions de kurds. Només a Istanbul hi ha 2 o 3 milions de kurds. Això per una banda. Per l'altra, bueno, el problema d'aquest partit, l'AKP, islamista moderat, que guanya les eleccions però governa així més o menys tutelat per l'exèrcit. Bueno, totes aquestes pinzellades, no? Bueno, pinzellades, però Joan va aprofundir ja.
Obres pictòriques, no? Aquestes pinzellades i fins i tot obres pictòriques del Juan Sorín. El Juan ens introdueix una mica a nivell teòric del que veurem, no? Del que compartirem durant una setmana, durant aquesta Setmana Santa que vosaltres veu fer de l'any 2008, i suposo que es va presentar una mica Sílvia a Istanbul, no?
Sí, sí.
Què
veu
començar a veure?
Doncs em sembla, si no recordo malament, que el primer dia va dir anem a la Torre Gàlata. I pues sí, anem-hi. Sí. Bueno, és una torre que està molt a prop de l'hotel.
Construïda pels venecians, si no recordo
genovesos.
Malament. Pels genovesos,
genovesos.
Perdó. Genovesos.
Que des de dalt de tot es divisa tota la ciutat.
Sí,
la ciutat són dos parts, en la part europea i una part asiàtica.
Clar.
És super, super emocionant. És una visió de...
Sí, perquè la panoràmica és espectacular.
I...
Home, Turquia, a nivell general, doncs, té un patrimoni de la humanitat de forma arqueològica, no? Per exemple, té el conjunt arqueològic de Troia, la ciutat de Safranbolu, si ho dic bé, la mesquita gran i l'hospital de Dibriji, una cosa així, Hattusa, la capital dels hitites, també, l'àrea mateixa que esteu parlant, l'àrea històrica d'Istanbul, també, no? És a dir, que té tot un patrimoni arqueològic i humà important, no? Doncs hem escoltat aquesta música amb una mica de les bones sensacions que ens comentava la Sílvia. I aquestes bones sensacions que t'ofereix la ciutat d'Istanbul, diguéssim que estructurades a partir de la seva arqueologia, però suposo que també de la gent, no? Perquè una ciutat sense la seva gent, diguéssim que no té cap mena de vibració, ni de ritme, ni de res, de vitalitat, no? Quin és el ritme vital d'Istanbul que veu poder observar.
Una ciutat molt viva, molt, molt bulliciosa, amb molta gent jove, gent de moltíssimes ètnies diferents. La barreja d'ètnies és increïble. Jo poques vegades he vist una barreja d'ètnies així, com a Istanbul.
I sobretot quan anaven a sopar, que vam ja quedar com un lloc fixe,
sí,
notes que encara que no pots parlar amb ells perquè no saps
la mateixa llengua,
notes que són gent molt amable.
Propera.
Molt propera, ja veuen que tornes a sopar en el mateix lloc per dir alguna cosa, perquè estava al costat de l'hotel i estaven esgotats de tant caminar, i perquè sempre hem anat en transport públic, això és molt bo. Tenen un transport de tramvies connectats entre ells, tenen el metro, si no m'equivoco, el més antic després del de Londres és Istanbul, que això tampoc no tenia ni idea, i és un... penses que es basa a un lloc que no sé, i tot el dia estàvem en transport públic, o sigui, molt bé, chapó en aquest context.
Què vam sopar aquesta nit que estàs comentant?
Oh, pues mira, molts, o sigui, cigrons, arròs, mongetes, és molt mediterrani.
Sí, menjar mediterrani, s'assembla al siri i libanès, també al grec, també a l'àrab i persa.
Estic veient, que anar a Turquia és no només un viatge i conèixer un país, sinó és conèixer tota una riquesa, per dir mediterrània o a nivell... Bueno, fins i tot mundial, no? Perquè aquí trobes influències de tot arreu una mica, no?
Clar, és que és Europa, això, Àsia... estar en aquest punt d'encreuament, hi ha influències molt variades.
Déu-n'hi-do. Descobrim una mica aquesta Istanbul amagada, gràcies al Juan Sorín, ho hem comentat. Sí. Després, espero que ens escolti, que ens escolti.
Ja l'avisarem, ja.
Sí, no? Allò sap que a través de la pàgina web, coneixmon.org, ho pot fer quan vulgui. Aleshores ens desplacem d'Istanbul també, no? Coneixem una mica Istanbul, què és el que veu conèixer més, què és el que es va presentar a Istanbul, què us va cridar l'atenció, que vulgueu compartir una mica amb nosaltres, bueno, per després continuar el nostre viatge.
Una experiència molt maca, de la mà d'en Juan, que a nosaltres potser no se'ns hagués acudit, és entrar a les mesquites. I veus la sensació de relax, o sigui, estàs allà estirat a la catifa mitja hora, ningú et mira, ningú et molesta, ningú et pregunta què fas, ningú... O sigui, vam estar allà al grup de 8 persones, 7 viatgers i el Juan Sorín, tranquil·lament xerrant, en Juan, com sempre, explicant història de Turquia, història passada, present i futuro, i molt relaxant, molt agradable.
Sí.
I què més?
Bueno, moltíssimes coses més. Veies com estan dins de la mesquita, entrava la gent a orar en les seves... Bueno, fan uns rictes de tal, primer es neteixen fora, que n'hi ha...
Sí, les ablacions, vaja.
Sí.
Ablucions, perdó. Ablucions.
Ja. Es neteixen i després ja dins, que estaven nosaltres al grup en un raconet, ves com entren i com fan les oracions, no? I ho veus tan... No sé què... A mi no se m'ocorriria d'estar-hi així en aquest moment i en aquest lloc, perquè no m'atreveixo.
Clar, ni ho penses, no?
No ho penses. En canvi, o sigui, era un moment molt suau, molt de relax,
pau, no?
De pau, com si estiguessis fent ioga, per dir, entre cometes, i una pau, una cosa molt maca. I després el Joan ens va dir que en la mateixa mesquita, abans era una església, que abans era sigut, o sigui, aquelles parets han anat canviant, ara es diu així, ara ve i ara fe, però donen una tranquil·litat increïble.
Després de gaudir d'aquesta tranquil·litat d'Istanbul i d'aquesta vitalitat també que comentava l'Albert, de la gent jove, de les ganes de fer, de l'empenta, no? Descobrim altres indrets de Turquia, no? Ens dirigim cap a on, amb aquests darrers minuts que ens queden de programa?
Sí, a veure, també vam fer una excursió en ferri fins a l'entrada del Mar Negre. Allà hi ha una fortalesa també construïda també pels genovesos.
Que
van dominar aquella zona durant una bona època. I, bueno, te n'adones una vegada més del lloc tan estratègic que és la ciutat i els seus voltants, no? Perquè per entrar a Istanbul des del Mar Negre has de passar per un estret molt estret, i qui domina aquell lloc domina moltes coses.
Clar.
Vam anar a les Illes Príncipes, on hi ha una comunitat dels jueus que van expulsar els Reis Catòlics, que nosaltres potser estaven de vacances perquè Setmana Santa no vam tenir l'oportunitat de sentir-los parlant en un espanyol de l'edat mitjana que es veu que parlen.
Carams.
Aquesta comunitat de les Illes Príncipes.
I és molt maco perquè no n'hi ha cotxes en les Illes Príncipes.
Ah, sí, és veritat, sí.
Solament bicicletes.
Cavalls o a peu?
O a peu.
Bueno,
És sorprendent, sorprendent. És la paraula, és... I totes amb cavalls que es recorren, o sigui,
fan un recorregut
per la illa, sí. I vas a la tranquil·litat, al
trote, no?
Trote del cavall, amb uns carritos, i és preciós, de veritat. Uh-huh.
Doncs la veritat és que en aquest programa de ràdio, en aquest món obert d'estiu, que com sabeu és l'únic programa de ràdio dedicat al turisme responsable, ens agradaria a vegades tenir més temps per conversar amb les persones que venen al programa i també per gaudir de la música, no? que sovint ens porten les persones que venen aquí a Ràdio Hospitalet, no? Perquè hi ha música molt diferent, amb altres ritmes, amb altres entonacions, que aquí doncs, no tenim el goig de poder sentir, no? No, això, aquestes grans cadenes de distribució comercial o fins i tot de ràdio musical, doncs no et foten aquest hit del verano, no te'l posen, no? Aquest hit del verano turc. Com estan comentant Sílvia i Albert, estem arribant a la part final del nostre programa, del nostre viatge a Turquia, i com sempre, doncs voldríem passar-vos, diguéssim, el torn de paraula per fer l'última reflexió, valoració del viatge, d'aquesta primera experiència que vosaltres veu tenir a Turquia a la Setmana Santa de l'any 2008.
Sí, hi ha una cosa que m'he deixat en el tinter, i és que, a banda d'aquest recorregut per conèixer la Istanbul autèntica, que posava en pràctica en Juan, va ser molt i molt interessant les visites a cases d'amics seus i d'associacions que ell coneix. Perquè coneixes, per exemple, la primera vegada que vam passar a la part asiàtica, vam estar a la casa del tinent d'alcalde del barri de Kadikey, un barri molt gran a la part asiàtica, que és d'origen kurd, però que ja no es reconeix molt com a kurd, i és del partit de KP, que sembla que l'exèrcit turc sempre el té en el punto de mira, sí. Aquest partit.
Sí.
Vam estar a casa d'un altre senyor que el seu pare havia estat governador d'una província de la Turquia central que és oficialista al màxim, anticurd, antiislamista.
Hem estat amb els kurds, amb els anticurds, no? Una mica en tots, no? Per conèixer diverses perspectives.
Exactament, sí. Després vam anar al Centro Cultural Mesopotàmico, que recomano a tothom que vagi a Istanbul. Està a l'Avinguda Istiklal, no recordo el nombre exactament, però està no per la banda de la plaça Taksim, sinó per l'altre extrem. I allà ja pots trobar música, moltíssima música kurda, i és un joc molt interessant també.
Doncs ara sí que haurem de fer la valoració d'aquest viatge. Sílvia, com valores el teu viatge a Turquia?
És un viatge que va ser un descobrir un altre món, per dir-lo així, perquè tenia una idea molt equivocada de lo que anava a veure. És una ciutat increïblement bonica, té olor. A mi el primer que em va agradar d'Istanbul era l'olor de les castanyes que estaven fent al carrer, assades. És una olor que la coneixia, però clar, era un altre lloc. Després les espècies, que n'hi ha molt, o sigui, quan fan el menjar n'hi ha molt. Després, són sensacions molt maques. O sigui, per mi és un viatge de sensacions, Istanbul. L'arquitectura que vaig veure, els olors i els vaixells, que també vam agafar bastants vaixells per anar cantó asiàtic, ara cantó europeu-asiàtic, i bueno, vaixells cada dia, com si aquí agafes el bus.
Ràpidament, Albert, perquè no tenim molt més temps, quina és la teva valoració, el teu comentari?
Doncs un país que té molt a dir en el que passi en el concert internacional en els propers temps. Perquè allà es dirimeixen coses molt importants, perquè és un lloc de cruïlla, de barreja, està en un lloc geostratègic molt important, i un país interessantíssim, perquè té influències i orígens tan diversos i tants contrastos que realment val la pena de conèixer.
Doncs moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquest viatge que vau fer a Turquia, de la proposta de So de Pau, aquesta entitat protagonista del dia d'avui. Moltes gràcies, Sílvia Celaya. Moltes gràcies.
Gràcies.
I moltes gràcies també a l'Albert Folk.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i fins aviat.
Fins aviat.
Adéu.
Doncs si sou, si ens esteu escoltant de forma habitual aquest programa, aquest Monobert d'estiu, al 96.3 FM, i ens heu seguit durant el mes de juliol, agost i ara el mes de setembre, doncs sabreu que a la part final del programa tenim una secció dedicada als contes del món, aquests viatges literaris que fem com sempre amb la Consol Rovira. Molt bon dia, Consol.
Hola, bon dia.
Avui viatgem fins a Turquia i també volem fer-ho de forma literària. Com ha anat aquesta investigació literària que has fet per trobar aquest conte que avui explicaràs?
Doncs la veritat és que ha sigut extens, perquè Turquia et dona molt de si. És un país molt ric, una gent molt jove, amb moltíssimes ganes de fer coses, i la música realment és un reflex de les persones. I ha estat difícil perquè realment hi havia tants i tants interessants que fins que m'he decidit per aquest, que és un conte de tradició sufí, m'ha costat una miqueta.
Doncs molt bé. Aquest conte que avui escoltarem i gaudirem es diu...
La vaca. Había una vez, hace mucho tiempo, una vaca. No había en el mundo entero un animal que diera tanta leche y de tan alta calidad. La gente llegaba de todas partes para ver este prodigio. Los padres les hablaban a sus hijos de la dedicación con que la vaca realizaba la tarea que tenía encomendada. Los pastores exhortaban a sus rebaños a que la imitaran a su manera. Los funcionarios también, los funcionarios del gobierno se referían a ella como modelo de comportamiento adecuado y planeaban y pensaban cómo podría aplicarse en la comunidad humana. Todo el mundo en suma parecía beneficiarse de la existencia de este maravilloso animal. Sin embargo, la mayoría de la gente, absorbida como estaba por las obvias virtudes de la vaca, no consiguió observar una de sus características. La vaca tenía la mala costumbre, en cuanto le llenaban un cubo con su inmejorable leche, le pegaba una coz.
Doncs, Consol, dale con la vaca, no?
Sí.
Quin comentari ens mereix aquest conte?
Jo el que reflectiria en aquest conte és les qualitats que tenen algunes persones, magnífiques qualitats personals, innates o bé treballades, i per qüestions alienes o per qüestions socials es destrueixen realment. El millor que tenen de si mateixes fan com la vaca, li tiren una cosa i ho destrueixen.
Molt bé, moltes gràcies, Consol.
A vosaltres.
acelesi mi var? Kısa bir öpücük çok işime yarar. Allah'ım bana ne oldu bu defa? Devam ediyor bak oyunlarına. Uyutularımı, kokularımı unuttun mu sen o ayıplarını? Zaten ne kadar aklın kaldı, onu da bana ver, sevişmek ne güzel. Bastım mühürü,
viatge a Turquia amb So de Pau ha estat el darrer viatge del Món Obert d'estiu de l'any 2008. Com saps, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Aquesta temporada que ara acomiadem, ens hem apropat als pobles de la terra de Bolívia, Romania, Mauritània, Paraguai, Alemanya, Algèria, Nicaragua, Perú, Tunísia i Turquia. Els viatges que ens han permès conèixer món han estat de la mà d'entitats compromeses amb el canvi social, com CETEM, el Servei Civil Internacional de Catalunya, Viatgers del Món, l'Associació Catalana per la Pau, l'ACOCAT, la Coordinadora d'Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de Catalunya, CERAI, el Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional, Cooperacció, SODEPAZ i la CPP, l'Assemblea de Cooperació per la Paz. Aquesta temporada també hem tingut dues noves incorporacions del capital humà del Món Obert d'estiu, l'Anna Parellada, amb la secció La Radiografia, i la Consol Rovira, amb els seus contes del món. Cada setmana hem fet un viatge literari diferent. Els contes compartits han estat La Frontera, de Bolívia, El Último Mago, de Romania, La Cajita de Música, de Paraguai, El Agua del Paradiso, de Mauritània, El Abuelo y el Nieto, d'Alemanya, El Rei Sabio, d'Algèria, Los Fantasmas y Yo, de Nicaragua, El Orden de las Páginas, de Tunísia, El Cuento del Cuento que contaron, de Perú, i finalment, La Vaca, de Turquia. El Món Obert d'estiu s'acaba ara al setembre, però durant tot l'any ens continuem trobant a internet, a la web ràdio del turisme responsable, www.coneixmón.org, i també en castellà, www.conocemundo.org. on podràs trobar en MP3 els programes de ràdio, els diferents àlbums de fotos, una agenda d'actes, notícies i un útil directori d'identitats. El Món Obert d'estiu compta amb l'esforç de l'equip humà de Com Soc, comunicació social, és a dir, l'Anna Parellada, la Consol Rovira i qui et parla, Damià Caro, i amb el pilotatge tècnic imprescindible de JR Bermúdez. El Món Obert, amb el format tradicional, continua els dissabtes de 10 a 12 del migdia, al 96.3 FM de Ràdio Hospitalet, amb l'equip de SICOM, Solidaritat i Comunicació, amb el Ramon Viladomal, la Carolina Clemente, el Procolo Hernández, el Cesc Cubages, el Carles Suquer i jo mateix, Damià Caro. A més, a partir del 15 de setembre, a Ràdio 4, de dilluns a divendres, després de l'informatiu de les 12 del migdia, ens trobaràs a l'Espai Coneix Món, de Ràdio 4, on també practicarem el turisme responsable, perquè una altra forma de viatjar i conèixer món són possibles. Petons i abraçades, el que preferiu, i recordeu multiplicar la felicitat, perquè, com diu Vinícius de Moraes, és millor ser alegre que ser trist. Fins a propera.
Ayrılık.